Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. El càncer de mama segueix creixent a Catalunya. Es van diagnosticar més de 5.300 casos el 2023, que representen gairebé el 29% dels tumors detectats en dones l'any passat. Cristina Artacho, bon dia.
Bon dia, Adrià. La taxa bruta d'incidència és de pràcticament 132 casos per cada 100.000 habitants. Són dades que el Departament de Salut ha facilitat avui, coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer de Mama.
El mateix departament ampliarà les edats de les dones a qui es fan mamografies per detectar precoçment aquest càncer de mama. Decidirà com fa aquesta ampliació a principis de l'any vinent.
3 de cada 10 dones a qui es va diagnosticar la malaltia a Catalunya l'any passat tenien més de 69 anys i, per tant, estaven fora del sistema públic de detecció precoç actual. D'aquestes van morir per la malaltia 636 i va ser la franja amb més mortalitat.
D'altra banda, avui es compleixen 35 anys de l'incident nuclear més compromès viscut a Catalunya, l'incendi a la central nuclear de Vandellòs.
El reactor es va quedar sense refrigeració i, si segueix fos, el risc d'una fuita radioactiva hauria estat molt alta.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per avui diumenge, per avui dissabte, Sergi Càrceles.
Hola, com estem? De moment estem tenint aquest dissabte molt de sol. Ara ja ens acompanyarà la bonança, almenys fins demà. I únicament apareixeran alguns núvols alts i prims a partir de les 8-9 del vespre a les Terres de Ponent i també a les Terres de l'Ebre, que taparan el cel i poden dificultar una mica la visió d'avui del cometa. De fet, avui és un dels millors dies, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i les comarques gironines, per intentar veure aquest cometa, que ja li falten pocs dies per desaparèixer. Demà tindrem únicament algunes boirines a l'interior i després molt de sol al llarg de tota la jornada. Únicament aquest tel de núvols alts i prims i les temperatures màximes tornaran a superar els 20 graus a molts punts, sobretot a la costa. No s'esperen canvis els pròxims dies amb aquesta tardor, que de moment li costa baixar les temperatures.
En cultura, 3 mesos després de reunir 60.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys, Estopa va tancar la passada nit la gira del 25è aniversari al Palau Sant Jordi davant 17.000 persones.
Amb un repertori gairebé igual al que van oferir el juliol, els germans Muñoz van repassar els èxits de la seva trajectòria i els temes d'Estopia.
D'altra banda, en esports, aquest cap de setmana torna a la Lliga a la primera divisió masculina de futbol. L'Espanyol arrenca ara mateix el seu partit de la jornada davant l'Atlètic Club a Sant Mamés. A la tarda jugarà el Girona i rebrà la Reial Societat. Demà serà el torn del Barça. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Cristina Artacho i jo mateix, Adrià Tella. El càncer de mama segueix creixent a Catalunya. Es van diagnosticar més de 5.300 casos el 2023, que representen gairebé el 29% dels tumors detectats en dones l'any passat.
La taxa bruta d'incidència és de pràcticament 132 casos per cada 100.000 habitants. Són dades que el Departament de Salut ha facilitat aquest dissabte, coincidint amb el Dia Mundial contra el càncer de mama, com cada 19 d'octubre.
El mateix departament ampliarà les edats de les dones a qui es fan mamografies per detectar precoçment el càncer de mama. Decidirà com fa aquesta ampliació a principis de l'any vinent.
La Unió Europea recomana ampliar el cribatge fins als 74 anys i rebaixar-lo fins als 45. Ara és a partir dels 50. Uns canvis que s'impulsen perquè, per exemple, a Catalunya, 3 de cada 10 dones a qui es va diagnosticar el càncer de mama l'any passat tenien més de 69 anys i, per tant, estaven fora del sistema públic de detecció precoç actual. D'aquestes van morir per la malaltia 636 i va ser la franja amb més mortalitat per aquest tipus de tumor. Maite Polo.
Bon dia. El càncer de mama segueix creixent a Catalunya. Es van diagnosticar més de 5.300 casos l'any passat. 20 noies menors de 30 anys, un miler de dones d'entre 30 i 49, gairebé 2.600 d'edat mitjana i fins als 69 anys, és el grup més nombrós, i es va trobar un tumor de pit a més de 1.600 dones majors de 69 anys, el segon grup amb més afectades i el que registra més morts associades a aquest tipus de càncer. El coordinador de l'Oficina Tècnica del Cribratge del càncer de l'Hospital Clínic de Barcelona, Jaume Grau, aconsella a totes les dones que tinguin neguit per fer-se una mamografia que la demanin al metge o metgessa de capçalera.
Nosaltres sabem que tant el Pla Director d'Oncologia com el Departament de Salut estan treballant intensament per poder ampliar aquesta edat de cribatge, tant per una banda com per l'altre. Tant si és avui una persona de 71 anys com si quan s'amplia fins als 74 i en tinc 76 i jo sóc una dona que estic bé de salut, que em trobo bé, que la meva expectativa de vida és llarga i estic preocupat i m'agrada seguir controls amb el càncer de mama, que nosaltres us recomanem, és bo anar al metge d'atenció primària, qui seguirà el seu cribatge de forma fins que ho cregui inconvenient.
El de mama continua sent el càncer més freqüent entre les dones. La Lourdes Esquerdo és barcelonina, té 67 anys i en fa 22 que li van trobar en una revisió ginecològica. Era agressiu i havia passat a la sang.
És un xoc a la teva vida brutal. En aquell moment la vida se't para. Tu estàs pensant, no sé què passa, no sé qui he fet, perquè en teoria jo no era una persona en teoria de risc, no tenia una vida saludable, no tenia sobrepès i de cop i volta no saps què fer. Per mi hi ha tres pilars fonamentals que m'agradaria dir-los a totes elles, no? Que és que tinguin confiança, que sàpiguen demanar ajuda i que es comuniquin amb els altres.
El de mama és el primer càncer causant de mortalitat entre les dones, però augmenta la supervivència. 9 de cada 10 dones així ho certifiquen 5 anys després del diagnòstic.
Davant d'un diagnòstic de càncer de mama, la prioritat és la supervivència de la pacient i aquesta, com dèiem, arriba a unes xifres molt positives, al 90% als 5 anys després del diagnòstic. Però la malaltia afecta altres aspectes importants de la salut, com la sexualitat.
6 de cada 10 dones supervivents pateixen alguna disfunció sexual, però només un terç d'elles ho explica en consulta. Per augmentar aquest percentatge, Dexeus Dona i Woman Secret presenten la segona edició d'un programa que millora fins al 80% les seqüeles del càncer a la vida sexual. Sara Torremocha.
Al novembre del 2016, l'Anna va ser diagnosticada de càncer i 8 anys després, com a voluntària d'aquest programa, reivindica la importància de millorar la sexualitat després del càncer i trencar el tabú.
Et sents primer molt incòmoda, deixes de banda, i tot això passa no un segon, sinó un tercer i un quart pla, no? I quan tornes a veure que ets dona de nou, que t'has tret fora els complexes, no ets la mateixa d'abans, ets millor que abans.
El programa, que enguany celebra la segona edició, aborda aspectes psicològics, fisiològics i hormonals de la disfunció sexual, com la manca de desig, i ofereix tractaments amb grans resultats. Francesc Fargas és el coordinador de ginecologia oncològica i patologia mamària de Deixeus Dona.
És un abordatge multidisciplinar, es tracta l'equip de psicologia, hi ha un tema d'acompanyament que fan les infermeres, fisioterapeutes, i després hi ha un tema d'uns tractaments que són molt innovadors, que observa una milloria de fins a tot un 60, entre un 60 i un 80% de les dones al cap d'un mes d'haver començat el tractament.
Fa una dècada que Deixeus Dona i Woman Secret treballen al moviment Si m'importa per millorar la qualitat de vida de les pacients diagnosticades de càncer de mama.
A tot això, dones amb càncer de mama i familiars han denunciat aquest matí que el càncer de mama no és rosa i han reclamat deixar de banda els missatges que atribueixen la supervivència a una qüestió d'actitud i valentia.
En un manifest han assenyalat que sobreviure al càncer no és qüestió d'actitud, és qüestió de polítiques de salut accessibles, gratuïtes i innovadores que arribin a temps i a totes. Mig centenar de dones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Volem deixar clar que ni l'atmosfera festiva d'aquest dia ni les cintes roses la representen. Patricia Moya, una de les dones presents, s'ha mostrat molt crítica amb les campanyes de marxandatge que grans marques fan en el context d'aquesta jornada.
Exacte, han aprofitat les marques per fer un merchandising brutal amb el càncer de mama i frivolitzant, edulcorant i infantilitzant aquesta enfermedad. Quan nosaltres el que necessitem és investigació i donacions reals, no donacions perquè venguin més cap marca.
Les manifestants han reclamat diagnòstics primerencs i disminuir l'edat del cribatge per sota dels 35 anys, així com més investigació i no abordar el càncer com una malaltia comuna en l'àmbit laboral.
Són molts els municipis i les entitats que s'han sumat a reivindicar aquesta jornada i a reivindicar la investigació. Per exemple, l'Embol Sant Vicenç es mobilitza per intentar que millori la investigació del càncer de mama. Per cada gol que faci el Club del Baix Llobregat aquest cap de setmana, donaran un euro per la recerca a l'Hospital Clínic. També es podran fer donatius per transferència bancària. Des de Ràdio Sant Vicenç dels Horts, Sara Cabrera.
Jugadores i jugadors del Club Vicentí i les famílies tindran una motivació extra aquest cap de setmana per marcar la diferència. Ho explica Toni Teodoro, patró de la Fundació Embol Sant Vicenç.
Cada gol que faci cadascun dels jugadors i jugadores de l'entitat, donarem un euro a la Fundació d'Hospital Clínic per la recerca biomèdica. La grada també compta. Vine, anima i col·labora. Familiars o gent des de casa, des de les xarxes socials, que la gent faci aquests donatius. Fer més gran encara la donació per lluitar tots contra aquesta malaltia.
Trobareu les dades bancàries per fer donatius a la Fundació en Vol Sant Vicenç a les seves xarxes socials.
Avui es compleixen 35 anys de l'incident nuclear més compromès viscut a Catalunya, l'incendi a la central nuclear de Vandellòs 1. El reactor es va quedar sense refrigeració i, si s'hagués fos, el risc d'una fuita radioactiva hauria estat molt alta. Televisió de Vandellòs ha recollit els testimonis d'algunes de les persones que varen viure l'accident. Judit Bru.
Dins de la central va haver-hi molta confusió perquè en el primer moment es desconeixia quines mesures s'havien de prendre. No es va avisar la població, no es van activar els plans d'emergència i es va parlar només d'un petit incendi. Ràdio l'Hospitalet de l'Infant es va assabentar d'aquest succés per la trucada d'una veïna.
Fui a abrir la ventana i aquello pues, que me quedé un ratito mirando pues, así, la noche, ¿no? Había oscuridad y de repente al fondo vi un resplandor. Y entonces le dije a mi marido, Emi, creo que ha habido una explosión en la central nuclear.
El director de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ricard Delamo, va fer una programació especial en col·laboració amb el corresponsal del Diari de Tarragona d'aquella època, el veí del nucli de Masriudoms, Xavier Samarra. Tots dos van anar fins a la mateixa planta nuclear.
Van fer aquest especial informatiu dient que, doncs, que ens havien avisat, que havia hagut això, que nosaltres havíem anat i que ens havia dit l'alcalde, posant el tall de l'alcalde, evidentment, que tingués la gent que estigués tranquil·la, que no passava res. I jo recordo quan vaig anar a dormir tranquil.
Quan més o menys vaig treure les primeres conclusions, devien ser al voltant de tres quarts d'una de la matinada, vaig fer la truca del diari, vam fer la nota i recordo que vam titular Aparatoso Incendio en Vandellòs 1.
I cada vegada que ho sents pues, desgarrifes més. De tota manera, si és tot això que expliquen els treballadors, es mereixen no una placa, un monument, es mereixen. Perquè per lo vist va ser la cosa, ells es van jugar al físic.
Tots mereixíem un homenatge, els que en aquella nit ens la vam jugar, tu ho hem sapigut 35 anys després, però ho hem sapigut, tant bombers com els mateixos treballadors que vam anar, com els periodistes que sense saber res vam anar aquella nit a cuerpo presente, doncs allí, doncs, a cobrir informació.
L'elevat cost de les millores que s'haurien d'haver fet arran de l'incendi va motivar que es detingués l'activitat de la central. Pocs mesos després, el govern espanyol va ordenar el seu tancament definitiu i el posterior desmantellament, que es troba actualment en període de latència.
En successos, un jove de 20 anys, veí d'Albons, ha mort en un accident de trànsit a la Nacional 2 a Girona. El sinistre es va produir la passada tarda de divendres al quilòmetre 721 de la via en un xoc amb dos cotxes i un camió implicats.
La víctima va ser el conductor d'un dels turismes. A banda, tres persones més van resultar ferides menys greus i van ser traslladades a l'Hospital Trueta de Girona. Amb aquesta víctima són 108 les persones mortes en accident de trànsit, enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
D'altra banda, un motorista va quedar ferit de gravetat ahir al vespre en una topada amb un cotxe al centre de Sabadell.
L'avís de l'accident es va rebre a 7:45 a l'alçada del número 281 de la carretera de Barcelona, la Nacional 150, a tocar de la plaça del Mestre. El motorista va ser evacuat en estat greu a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.
I un accident a la C-58 al nus de la Trinitat ha complicat aquest matí l'accés a Barcelona. L'avís del sinistre s'ha rebut a 10:45 al quilòmetre 0.5 de la via i s'hi han vist implicats tres cotxes en un xoc per encalç.
La topada no ha provocat ferits de gravetat, però ha obligat a tallar inicialment dos carrils de circulació i ha provocat una congestió de fins a 5 quilòmetres a la mateixa C-58 i a la C-33 entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. En aquests instants el trànsit ha millorat molt, és fluid a la C-33 i queden mínimes retencions a la C-58, més enllà de l'alta circulació habitual d'un cap de setmana.
A Endesa, millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia't-hi ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Gairebé un quart de tres, moment per conèixer què passa al país amb notícies de proximitat. Gairebé 3.200 aspirants s'han presentat avui a les oposicions del Cos Superior d'Administració de la Generalitat, el que suposa un 76% dels més de 4.000 aspirants convocats.
Barcelona i Tarragona han estat les dues demarcacions amb més aspirants presentats, superant el 75% amb dues, mentre que Girona ha estat la demarcació amb un percentatge més baix, el 64%. Més de 2.900 aspirants s'han presentat pel Torn Lliure i 250 per promoció interna. Tots ells opten a les 672 places convocades, 364 són de Torn Lliure i 298 de promoció interna.
Canviem d'assumpte. L'Ajuntament de Calonge i la Universitat de Girona han presentat els resultats de la nova campanya d'excavacions a la Vila Romana del Collet, al nucli de Sant Antoni. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Les noves excavacions al Collet han aportat nova informació de totes les fases del jaciment, de la fortificació construïda durant la Guerra Civil Espanyola, de la Vila Imperial Romana i del pati d'època republicana. Elisabet Moner és arqueòloga del Laboratori d'Arqueologia, Història Antiga i Prehistòria de la Universitat de Girona.
En aquesta última campanya d'excavacions hem obtingut informació de les diverses fases que tenim documentades a la Vila Romana del Collet. Pel que fa a la més recent, hem continuat excavant la trinxera de la Guerra Civil Espanyola. I pel que fa a la Vila Romana pròpiament dita, a l'ala oest hem pogut documentar diverses habitacions encara pendents d'excavar. Hem pogut conèixer els fonaments d'una torre d'època republicana.
És la desena campanya d'excavacions al Collet de Sant Antoni i han estat promogudes per la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Calonge Sant Antoni amb el suport de la Generalitat.
El Registre Civil de Sant Cugat gestionava els expedients de matrimoni en un o dos mesos. Ara, en canvi, aquest procés dura més d'un any. Ens amplia la informació la Sara Vella, de Cugat Mèdia.
Aquest és només un exemple de la situació de col·lapse total en què es troba el Registre Civil de la ciutat des que s'hi va aplicar la normativa que marca la nova llei que fomenta la digitalització. Ho explica a Cugat Mèdia la secretària judicial d'aquest servei, Maria José Souto, que efectivament atribueix la situació a la implementació de la digitalització, que ha eixamplat les competències de l'oficina de Sant Cugat. Sentim-la.
Tenim unes competències que abans no teníem, perquè ara treballem les mateixes competències que l'oficina de la que depenem, que és l'Oficina General del Registre Civil de Rubí, amb la meitat de funcionaris, però en una població que té Sant Cugat que supera els 25.000 habitants en relació a la població de Rubí.
La situació també afecta els tràmits de nacionalitat, naixements i defuncions. Per tot plegat, reclama més personal per a l'oficina de Sant Cugat. Els jutjats de pau i el registre civil depenen de tres administracions, el Ministeri de Justícia, el Departament de Justícia i l'Ajuntament.
D'altra banda, Tordera acull avui dissabte la 12a edició de la Fira del Conte amb diverses localitzacions i parades d'editorials, il·lustradors amb espais de tallers i contacontes. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
Més d'una vintena d'activitats es realitzaran a l'entorn de la fira adreçades a públic familiar i que compten amb el suport i la participació de les entitats locals, il·lustradors, escoles, editorials i escriptors. El regidor Pere García explica que la fira comptarà amb tres escenaris on es realitzaran diverses activitats.
Un espai on puguis veure contes, imaginar, somiar, que els nens puguin viure les aventures que els expliquin els contacontes durant el dia. I, com sempre, doncs, la Fira del Conte se centrarà especialment a la zona de la plaça de l'Església, però també ocuparem la zona de darrere de l'Església, el que és l'aparcament d'aquí dalt la font, de l'entrada cap al pont de ferro, tota aquesta zona d'aquí, també creixerà la fira cap a aquesta banda.
Una fira que tancarà a les 8 de la tarda.
Seguim parlant de fires, la Seu d'Urgell celebra aquest cap de setmana la de Sant Ermengol, que amb 1.000 anys d'història és un dels certàmens més antics de l'Estat. L'esdeveniment té com a principal atractiu la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, que ha esdevingut el referent del sector formatger a Catalunya i als Pirineus.
Tot coincidint amb el 30è aniversari d'aquesta mostra, enguany s'estrena la nova ubicació al passeig Joan Brudieu, en ple centre de la ciutat. S'hi pot degustar o comprar centenars de varietats ofertes per més de 50 elaboradors, tant del Pirineu català com de l'Aragó, Euskadi, Navarra i Occitània. La Fira de la Seu també compta amb recintes d'altres aliments artesans, automoció i venda ambulant, a més de diverses activitats culturals i familiars.
Obrim plana cultural. Tres mesos després de reunir 60.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Estopa va tancar la passada nit la gira del 25è aniversari al Palau Sant Jordi davant 17.000 persones.
Que Els germans Muñoz posen així punt i final a la gira que commemora els seus 25 anys de carrera i que els ha dut a diverses ciutats sud-americanes, a Miami i a nombroses ciutats espanyoles. Amb un repertori gairebé igual que el que van oferir el juliol, els germans Muñoz van repassar els èxits de la seva trajectòria i els temes d'Estopia. Els Estopa van tancar el concert amb un Tornarem.
D'altra banda, aquesta setmana han passejat algunes de les seves cançons per quatre de les sales que els van contractar quan encara no eren famosos: el Teatre Escorxador de Lleida, la Sala Alcau de Tarragona, la Mirona de Sal, i aquest divendres Casa Orlandai de Barcelona han viscut una trobada musical entre els Amics de les Arts i els seguidors per celebrar els 20 anys de carrera.
Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc.
Joan Enric, Ferran i Dani, igual que és el mateix, els Amics de les Arts compleixen 20 anys damunt els escenaris i han volgut regalar aquests concerts en format acústic, però a més publicaran un disc amb 20 temes que reversionaran amb companys i amics de professió. Ho explica Dani Alegret.
Estem preparant un disc que és una carta d'amor cap als nostres seguidors i amb el qual estem rebent una de carinyo per part de companys de professió, que és una meravella, perquè som un disc de 20 cançons per celebrar que fem 20 anys amb 20 col·laboradors. I és una passada. Són temes revisitats, és a dir, són el típic greatest hits de tota la vida, però passat pel filtro de la mirada de diferents artistes, i sense trair l'esperit original de les cançons, la gent hi trobarà una reescolta de temes que estima i de temes que aprecia.
El mes de novembre ja es podrà escoltar alguna d'aquestes versions del nou treball que es publicarà a la primavera, i el 25 de juliol de 2025 se celebrarà un gran concert al Poble Espanyol de Barcelona. Tal i com explica Joan Enric Barceló, serà una nit inolvidable.
Potser no ha estat la gent a sobre nostra, diguéssim, durant tot aquest temps, però que s'ha anat ajuntant a poc a poc, no? Llavors, tots els seguidors dels Amics de tota la vida s'han convidat a venir a gaudir de les cançons de sempre amb un repertori, diguéssim, des del déjà vu, per entendre'ns, fins a les de l'últim disc, i amb 20-25 cançons que serà, doncs, una nit inolvidable.
20 anys de música, centenars de concerts i 7 discos publicats que celebren sobretot l'amistat entre els components i el seu públic. Escoltem Ferran Piqué.
Que volíem retratar l'amistat, perquè fer 20 anys amb un grup, si no tens amistat amb els integrants del grup, no hi ha manera. Vull dir, i volíem posar això també en valor, no? I creiem que amb els amics acabes quedant a la plaça del poble, no? I per això vam trobar un lloc a l'aire lliure, un lloc on hi càpiga molta gent, que serem més de 6.000 persones al Poble Espanyol, i la idea és aquesta, celebrar 20 anys d'amistat, no? Tant entre nosaltres com amb la gent que tenim a davant.
Les entrades per aquest únic concert a Barcelona es van posar divendres passat a la venda i ja estan esgotades.
Les 2:22, moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
En futbol, aquest cap de setmana torna a la Lliga, la primera divisió masculina. L'Espanyol juga des de les 2 davant l'Atlètic Club a Sant Mamés. De moment, minut 19 de partit i els blanquiblaus perden per 1-0. També el Girona juga aquesta tarda a 6:45 a Montilivi contra la Reial Societat.
El porter Pau López, el migcampista Brian Hill i l'internacional colombià Yacer Asprilla s'afegeixen a la plaga de lesions dels gironins. Des de Girona FM, Josep Coll.
Després de l'aturada per seleccions, el Girona s'enfronta aquesta tarda a partir de 6:45 a la Reial Societat amb busca de la segona victòria consecutiva a Montilivi, immers en una plaga de lesions. Fins avui jugadors no podran jugar al partit d'avui. Un mal de cap per Mitchell, que veu com només té disponibles 14 jugadors de camp de la primera plantilla, i per això ha convocat a 5 jugadors del filial. Això comentava el tècnic madrileny sobre les baixes.
Tenim jugadors per fer un bon partit i jugar, i em preocupa després, però després ja arribarà, no? El més important és demà, i demà és un partit important per nosaltres i farem la millor versió nostra.
El Girona tindrà al davant una Reial Societat en hores baixes, 15è a la classificació, 9 punts, 3 menys que els gironins.
Demà serà el torn del Barça, que rebrà el Sevilla a les 9 del vespre a Montjuïc, amb el possible retorn a la llista de convocats de Dani Olmo, Gavi i Fermín.
Avui és l'assemblea de compromissaris culers. La directiva blaugrana busca que s'aprovin els comptes de l'entitat amb 91 milions d'euros de pèrdues.
En bàsquet, triomf d'enorme mèrit del Barça a l'Eurolliga a la pista de l'Estrella Roja de Belgrat per 94-98 després d'una eterna pròrroga i de decisions arbitrals força polèmiques.
Tercer triomf en 4 partits a Europa dels de Joan Peñarroya, que demà a la tarda rebran el Baskonia en Lliga.
Precisament al CB aquesta tarda el Joventut rep a les 6 el Breogán a l'Olímpic.
Demà al migdia el bàsquet Girona visita el Madrid i es juga un apassionant derbi català entre el Lleida i el Baxi Manresa. Seran amb dos partits a dos quarts d'una.
En hoquei patins aquesta tarda es disputen les semifinals de la Supercopa Femenina a Fraga.
A les 4 Teleclub Vilassana i a dos quarts de 7 Palau Fraga. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
L'hoquei lliga femenina començarà el cap de setmana del 26 i 27 d'octubre, però el món de l'hoquei patins femení dona el tret de sortida al curs aquest cap de setmana amb la disputa de la primera competició oficial, la Supercopa d'Espanya. Tot es disputarà a Fraga i la primera semifinal serà el dissabte a les 4 de la tarda entre el Telecable i el Vilassana. Lluís Rodero, l'entrenador, ens explicava que volen anar per totes i veure en quin punt estan respecte als millors d'Espanya i de món.
No, nosaltres encarem per anar a competir, per intentar aconseguir el primer objectiu quan el dissabte amb Telecable, que per mi hi ha els quatre millors equips d'Europa i del món.
A dos quarts de set de la tarda jugarà la semifinal entre el Palau de Plegamans i l'anfitrió, el Club Patiners Neca Fraga. Jordi Capdevila, el seu entrenador, ens comentava com afronten aquesta Supercopa.
L'encarem amb la idea de poder competir fins on puguem, evidentment. Intentarem guanyar el primer partit, ens podem ficar a la final i intentarem guanyar la Copa, que és l'objectiu de tothom, no? Però bueno, jo crec que l'objectiu és aquest, no? És anar a competir-la.
La final es jugarà el diumenge a dos quarts de 12 del matí.
I aquest cap de setmana es disputa també la tercera jornada de l'hoquei lliga masculina, que ha arrencat amb triple sessió en tot just 9 dies.
El Reus Deportiu, un dels clàssics de la categoria, visita l'hoquei Club Alpicat, nouvingut a l'elit aquest curs. Un partit que es veurà demà diumenge a un quart de 5 de la tarda a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
D'altra banda, el Club Natació Sabadell s'ha convertit en l'equip amb més títols europeus de la història del waterpolo.
Les sabadellenques van guanyar a Can Llong la Supercopa d'Europa femenina després de superar el plebiscito Pàdua italià per 19-7.
En handbol a la Lliga Plenitud, la màxima categoria masculina, el Fraikin Balomano Granollers va empatar el passat vespre a casa davant el Puente Genil 32-32 i se situa líder provisional.
Demà al vespre el Barça se jugarà a la pista del Nava.
A la primera masculina de futbol sala, l'Indústria Santa Coloma visita aquesta tarda a les 4 al Córdoba amb la intenció de sumar el segon triomf.
Ahir el Barça va vèncer el Manzanares a casa per 3-2 amb una diana d'Antonio Pérez a 10 segons del final.
A la Copa Amèrica de Vela, el Team New Zealand podria proclamar-se avui campió. L'equip de Nova Zelanda domina la final 6-2 contra l'Ineos, Britània, i li queda tan sols un triomf per revalidar el títol. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia.
No, no puedo parar el tiempo. Y algún día de algún año ocurrirá. Yo seré la anciana que irá a tu lado y mis latidos se detendrán. Me verán tus pupilas, me agarraré a tus manos y antes de más.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. El càncer de mama segueix creixent a Catalunya. Es van diagnosticar més de 5.300 casos al 2023, que representen gairebé el 29% dels tumors detectats en dones l'any passat. Cristina Artacho, bon dia.
Bon dia, Adrià. La taxa bruta d'incidència és de pràcticament 132 casos per cada 100.000 habitants. Són dades que el Departament de Salut ha facilitat avui, coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer de Mama.
El mateix departament ampliarà les edats de les dones a qui es fan mamografies per detectar precoçment el càncer de mama. Decidirà com fa aquesta ampliació a principis de l'any vinent.
3 de cada 10 dones a qui es va diagnosticar la malaltia a Catalunya l'any passat tenien més de 69 anys i, per tant, estaven fora del sistema públic de detecció precoç actual. D'aquestes van morir per la malaltia 636 i va ser la franja amb més mortalitat.
D'altra banda, avui es compleixen 35 anys de l'incident nuclear més compromès viscut a Catalunya, l'incendi a la central nuclear de Vandellòs.
El reactor es va quedar sense refrigeració i, si s'hagués fos, el risc d'una fuita radioactiva hauria estat molt alta.
Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrcelers.
Hola, com estem? De moment estem tenint aquest dissabte molt de sol. Ara ja ens acompanyarà la bonança, almenys fins demà. I únicament apareixeran alguns núvols alts i prims a partir de les 8-9 del vespre a les Terres de Ponent i també a les Terres de l'Ebre, que taparan el cel i poden dificultar una mica la visió d'avui del cometa. De fet, avui és un dels millors dies, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i les comarques gironines, per intentar veure aquest cometa, que ja li falten pocs dies per desaparèixer. Demà tindrem únicament algunes boirines a l'interior i després molt de sol al llarg de tota la jornada. Únicament aquest tel de núvols alts i prims i les temperatures màximes tornaran a superar els 20 graus a molts punts, sobretot a la costa. No s'esperen canvis els pròxims dies amb aquesta tardor, que de moment li costa baixar les temperatures.
En cultura, 3 mesos després de reunir 60.000 persones, l'estadi olímpic Lluís Companys es topava a tancar la passada nit la gira del 25è aniversari al Palau Sant Jordi davant 17.000 persones.
Amb un repertori gairebé igual al que van oferir el juliol, els germans Muñoz van repassar els èxits de la seva trajectòria i els temes d'Estopia.
I en plana esportiva, aquest cap de setmana torna a la Lliga, a la primera divisió del futbol. De moment, l'Espanyol ha arrencat el seu partit a les 2:00 PM, mitja hora de joc a Sant Mamés davant l'Atlètic Club de Bilbao. De moment, mal resultat pels periquitos, partit de 3-0. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Cristina Artacho i jo mateix, Adrià Tella. El càncer de mama segueix creixent a Catalunya. Es van diagnosticar més de 5.300 casos el 2023, que representen gairebé el 29% dels tumors detectats en dones l'any passat.
La taxa bruta d'incidència és de pràcticament 132 casos per cada 100.000 habitants. Són dades que el Departament de Salut ha facilitat aquest dissabte, coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, com cada 19 d'octubre.
El mateix departament ampliarà les edats de les dones a qui es fan mamografies per detectar precoçment el càncer de mama. Decidirà com fa aquesta ampliació a principis de l'any vinent.
La Unió Europea recomana ampliar el cribatge fins als 74 anys i rebaixar-lo fins als 45. Ara és a partir dels 50. Uns canvis que s'impulsen perquè, per exemple, a Catalunya, 3 de cada 10 dones a qui es va diagnosticar un càncer de mama l'any passat tenien més de 69 anys i, per tant, estaven fora del sistema públic de detecció precoç actual. D'aquestes van morir per la malaltia 636 i va ser la franja amb més mortalitat per aquest tipus de tumor. Maite Polo.
Bon dia. El càncer de mama segueix creixent a Catalunya. Es van diagnosticar més de 5.300 casos l'any passat. 20 noies menors de 30 anys, un miler de dones d'entre 30 i 49, gairebé 2.600 d'edat mitjana i fins als 69 anys, és el grup més nombrós, i es va trobar un tumor de pit a més de 1.600 dones majors de 69 anys, el segon grup amb més afectades i el que registra més morts associades a aquest tipus de càncer. El coordinador de l'Oficina Tècnica del Cribratge del Càncer de l'Hospital Clínic de Barcelona, Jaume Grau, aconsella a totes les dones que tinguin neguit per fer-se una mamografia que la demanin al metge o metgessa de capçalera.
Nosaltres sabem que tant el Pla Director d'Oncologia com el Departament de Salut estan treballant intensament per poder ampliar aquesta edat de cribratge tant per una banda com per l'altra. Tant si és avui una persona de 71 anys com si quan s'amplia fins als 74 i en tinc 76 i jo sóc una dona que estic bé de salut, que em trobo bé, que la meva expectativa de vida és llarga i estic preocupat i m'agrada seguir controls amb el càncer de mama, que nosaltres us recomanem, és bo anar al metge d'atenció primària, qui seguirà el seu cribatge de forma fins que ho creguin convenient.
El de mama continua sent el càncer més freqüent entre les dones. La Lourdes Esquerdo és barcelonina, té 67 anys i en fa 22 que li van trobar en una revisió ginecològica. Era agressiu i havia passat a la sang.
És un xoc a la teva vida brutal. En aquell moment la vida se't para. Tu estàs pensant, no sé què passa, no sé qui he fet, perquè en teoria jo no era una persona en teoria de risc, no tenia una vida saludable, no tenia sobrepès i de cop i volta no saps què fer. Per mi hi ha tres pilars fonamentals que m'agradaria dir-los a totes elles, no? Que és que tinguin confiança, que sàpiguen demanar ajuda i que es comuniquen amb els altres.
El de mama és el primer càncer causant de mortalitat entre les dones, però augmenta la supervivència. 9 de cada 10 dones així ho certifiquen 5 anys després del diagnòstic.
Davant d'un diagnòstic de càncer de mama, la prioritat és la supervivència de la pacient i aquesta arriba, com dèiem, a unes xifres molt positives del 90%. Però la malaltia afecta altres aspectes importants de la salut, com la sexualitat.
6 de cada 10 dones supervivents pateixen alguna disfunció sexual, però només un terç d'elles ho explica en consulta. Per augmentar aquest percentatge, Dexeus Dona i Woman Secret presenten la segona edició d'un programa que millora fins al 80% les seqüeles del càncer a la vida sexual. Sara Torremocha.
Al novembre del 2016, l'Anna va ser diagnosticada de càncer i 8 anys després, com a voluntària d'aquest programa, reivindica la importància de millorar la sexualitat després del càncer i trencar el tabú.
Tu et sents primer molt incòmode, deixes de banda, i tot això passa no un segon, sinó un tercer i un quart pla, no? I quan tornes a veure't, que ets dona de nou, que t'has tret fora els complexes, no ets la mateixa d'abans, ets millor que abans.
El programa, que enguany celebra la segona edició, aborda aspectes psicològics, fisiològics i hormonals de la disfunció sexual, com la manca de desig, i ofereix tractaments amb grans resultats. Francesc Fargas és el coordinador de ginecologia oncològica i patologia mamària de Deixeus Dona.
És un abordatge multidisciplinar, es tracta l'equip de psicologia, hi ha un tema d'acompanyament que fan les infermeres, fisioterapeutes, i després hi ha un tema d'uns tractaments que són molt innovadors, que observa una milloria de fins a tot un 60, entre un 60 i un 80% de les dones al cap d'un mes d'haver començat el tractament.
Fa una dècada que Deixeus Dona i Woman Secret treballen al moviment Si m'importa per millorar la qualitat de vida de les pacients diagnosticades de càncer de mama.
A tot això, dones amb càncer de mama i familiars han denunciat aquest matí que el càncer de mama no és rosa i han reclamat deixar de banda els missatges que atribueixen la supervivència a una qüestió d'actitud i valentia.
En un manifest han assenyalat que sobreviure al càncer de mama no és qüestió d'actitud, és qüestió de polítiques de salut accessibles, gratuïtes i innovadores que arribin a temps i a totes. Mig centenar de dones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Volem deixar clar que l'atmosfera festiva d'aquest dia ni les cintes roses les representen. Patrícia Moya, una de les dones presents, s'ha mostrat molt crítica amb les campanyes de marxandatge que grans marques fan en el context d'aquesta jornada.
Exacte, han aprofitat les marques per fer un merchandising brutal amb el càncer de mama i frivolitzant, edulcorant i infantilitzant aquesta enfermedad. Quan nosaltres el que necessitem és investigació i donacions reals, no donacions perquè venguin més cap marca.
Les manifestants han reclamat diagnòstics primerencs i disminuir l'edat del cribatge per sota dels 35 anys, així com més investigació i no abordar el càncer com una malaltia comuna en l'àmbit laboral.
Avui es compleixen 35 anys de l'incident nuclear més compromès viscut a Catalunya, l'incendi a la central nuclear de Vandellòs. El reactor es va quedar sense refrigeració i si s'hagués fos, el risc d'una fuita radioactiva hauria estat molt alt. Des de Televisió de Vandellòs ha recollit els testimonis d'algunes de les persones que varen viure l'incident. Judit Bru.
Dins de la central va haver-hi molta confusió perquè en el primer moment es desconeixia quines mesures s'havien de prendre. No es va avisar la població, no es van activar els plans d'emergència i es va parlar només d'un petit incendi. Ràdio l'Hospitalet de l'Infant es va assabentar d'aquest succés per la trucada d'una veïna.
Fui a abrir la ventana i aquello pues, que me quedé un ratito mirando pues, así, la noche, ¿no? Había oscuridad y de repente al fondo vi un resplandor. Y entonces le dije a mi marido, Emi, creo que ha habido una explosión en la central nuclear.
El director de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ricard de Lamo, va fer una programació especial en col·laboració amb el corresponsal del Diari de Tarragona d'aquella època, el veí del nucli de Masriudoms, Xavier Samarra. Tots dos van anar fins a la mateixa planta nuclear.
Vam fer aquest especial informatiu dient que, doncs, que ens havien avisat, que havia hagut això, que nosaltres havíem anat i que ens havia dit l'alcalde, posant el tall de l'alcalde, evidentment, que tingués la gent que estigués tranquil·la, que no passava res. I jo recordo com em vaig anar a dormir tranquil.
Quan més o menys vaig treure les primeres conclusions, devien ser al voltant de tres quarts d'una de la matinada, vaig fer la trucada al diari, vam fer la nota i recordo que vam titular Aparatoso Incendio en Vandellòs 1.
I cada vegada que ho sento es desgarrifes més. De tota manera, si és tot això que expliquen els treballadors, es mereixen no una placa, un monument, es mereixen. Perquè per lo vist va ser la cosa, ells es van jugar al físic.
Tots mereixíem un homenatge, els que en aquella nit ens la vam jugar, tu ho hem sapigut 35 anys després, però ho hem sapigut, tant bombers com els mateixos treballadors que vam anar, com els periodistes que sense saber res vam anar aquella nit a cuerpo presente, doncs allí, doncs, a cobrir informació.
L'elevat cost de les millores que s'haurien d'haver fet arran de l'incendi va motivar que es detingués l'activitat de la central. Pocs mesos després, el govern espanyol va ordenar el seu tancament definitiu i el posterior desmantellament, que es troba actualment en període de latència.
En successos, un jove de 20 anys, veí d'Albons, ha mort en un accident de trànsit a l'N2 a Girona. El sinistre es va produir la passada tarda de divendres al quilòmetre 721 de la via en un xoc amb dos cotxes i un camió implicats.
La víctima va ser el conductor d'un dels turismes. A banda, tres persones més van resultar ferides menys greus i van ser traslladades a l'Hospital Trueta de Girona. Amb aquesta víctima són 108 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
D'altra banda, un motorista va quedar ferit de gravetat ahir al vespre en una topada amb un cotxe al centre de Sabadell.
L'avís de l'accident es va rebre a 7:45 del vespre a l'alçada del número 281 de la carretera de Barcelona, la Nacional 150, a tocar de la plaça del Mestre. El motorista va ser evacuat en estat greu a l'Hospital Pau Clarí de Sabadell.
D'altra banda, un accident a la C-58 al nus de la Trinitat ha complicat aquest matí l'accés a Barcelona. L'avís del sinistre s'ha rebut a 11:15 del matí al quilòmetre 0.5 de la via i s'hi han vist implicats tres cotxes en un xoc per encalç.
La topada no ha provocat ferits de gravetat, però ha obligat a tallar inicialment dos carrils de circulació i ha provocat una congestió de fins a 5 quilòmetres a la mateixa C-58 i a la C-33 entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. En aquests instants el trànsit ha millorat molt, és fluid a la C-33 i queden mínimes retencions a la C-58 més enllà de l'alta circulació habitual d'un cap de setmana.
Més successos, els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones a Girona per delictes de danys i desobediència als agents de l'autoritat.
L'avís s'ha rebut a 6:15 de la matinada quan tres individus estaven rebent el portal d'un edifici al carrer Bonestruc de Porta. Fins al lloc de l'incident s'han desplaçat tres patrulles dels Mossos. En adonar-se de la presència policial, els individus han començat a córrer i s'ha iniciat una persecució pels carrers de la zona que ha acabat amb l'arrest dels tres implicats.
D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal que operava a Catalunya, concretament a Barcelona, i enviava marihuana i haixix amagats en congeladors a països del nord d'Europa. A més, la Guàrdia Civil de Tarragona va decomissar el 4 d'octubre uns 3.000 articles falsificats, valorats en més de 500.000 euros, al Mercat Setmanal de la Pineda, a Vilaseca, al Tarragonès.
A Endesa, millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia't-hi ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Gairebé 3:45, moment per conèixer què passa al país amb més notícies de proximitat. Gairebé 3.200 aspirants s'han presentat avui a les oposicions al cos superior d'administració de la Generalitat, el que suposa un 76% dels més de 4.000 aspirants convocats.
Barcelona i Tarragona han estat les dues demarcacions amb més aspirants presentats, superant el 75% amb dues, mentre que Girona ha estat la demarcació amb un percentatge més baix, el 64%. Més de 2.900 aspirants s'han presentat pel torn lliure i 250 per promoció interna. Tots ells opten a les 662 places convocades, 364 de torn lliure i 298 de promoció interna.
Més informació local. L'Ajuntament de Valls, capital de l'Alt Camp, ha presentat la nova experiència turística que permetrà contemplar les vistes singulars de les postes de sol sobre la ciutat i tot el Camp de Tarragona des del campanar de l'Església de Sant Joan. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
El primer dia d'aquesta dissabte i s'anirà repetint en una periodicitat mensual. El regidor de Turisme, Joan Ibarra, explica que és una ruta que sempre es farà coincidir amb l'hora de la posta de sol.
Experiència de la posta de sol, buscant aquest públic també que pugui buscar una cosa diferent, de pujar, de tenir un moment únic, i que a més la gran sort és que cada dissabte serà diferent. Això ho farem cada penúltim dissabte de mes, a l'hora que toqui de la posta de sol.
La proposta inclou una visita guiada per descobrir la història d'aquest monument declarat bé cultural d'interès nacional i que ha estat restaurat enguany. En acabar, els assistents podran gaudir d'una copa de vi gentilesa dels cellers de la DO Tarragona i una degustació de productes d'establiments d'alimentació de Valls.
L'emissora municipal Ràdio Tàrrega va celebrar ahir el seu 70è aniversari. Ho va fer en un acte obert a la ciutadania, que va plegar més de 200 persones entre seguidors, treballadors i oients.
Tot plegat en una vetllada emotiva plena de records amb el centenar de col·laboradors amb els que compta l'emissora actualment. Des de fa 17 anys, Gemma Peris n'és la directora.
Ahir vam celebrar els 70 anys de Ràdio Tàrrega amb una festa molt emotiva. Ens vam trobar antics treballadors, col·laboradors, patrocinadors, oients i seguidors. Més de 200 persones van venir fins a Cal Trepat. La veritat és que estem molt contents de tenir aquesta motxilla de 70 anys d'històries, de records, i això sí, mirant cap al futur, perquè volem continuar sent un mitjà de referència a la nostra ciutat.
I és que Ràdio Tàrrega ha estat testimoni de la història de la ciutat durant 7 dècades, convertint-se en un referent d'informació, entreteniment, formació i fons musical per a la població de Tàrrega i Urgell, sent avui en dia una de les emissores públiques amb més antiguitat del territori.
Obrim plana cultural. 3 mesos després de reunir 60.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys, Estopa va tancar la passada nit la gira del 25è aniversari al Palau Sant Jordi davant 17.000 persones.
Els germans Muñoz posen així punt i final a la gira que commemora els seus 25 anys de carrera i que els ha dut a diverses ciutats sud-americanes, a Miami i a nombroses ciutats espanyoles. Amb un repertori gairebé igual que el que van oferir el juliol, els germans Muñoz van repassar els èxits de la seva trajectòria i els temes d'Estopia. Els Estopa van tancar el concert amb un "Tornarem".
L'Estopa, un altre grup català de referència, Gossos, va escollir Manresa per tancar el passat vespre la gira que van fer aquest 2024 arreu de la geografia catalana per repassar els 30 anys de la seva carrera musical.
Precisament la gira que van titular A Reveure ha portat els manresans per diferents poblacions de Catalunya, Mallorca i Andorra amb l'objectiu de fer un homenatge al seu públic i d'aquí el repertori estigués farcit dels hits del grup. Aquest divendres al Cursal, a Nacho Terrés i la resta de la banda se'ls va veure molt còmodes dalt de l'escenari, dient A Reveure a un públic fidel i amb moltes ganes de passar-ho bé.
Seguim parlant de música. Aquesta mateixa tarda, a partir de les 8, el conegut baríton Lluís Sintes actuarà al Canal Montsià, al concert quinquenals del Cor Lúbilo. Des del Canal Ràdio, Cristina Esteban.
Aquesta mateixa tarda, el baríton Lluís Sintes, conegut per la seva extensa carrera professional internacional, actualment jubilat, actuarà a Alcanar al concert quinquenals del Cor Lúbilo. Sintes interpretarà 4 temes durant la primera part del concert: una cançó tradicional catalana, una napolitana, òpera i sarsuela. Durant la segona part també cantarà un tema amb el Cor Lúbilo. Us esperem a les 8 de la tarda al Teatre Auditori. Les entrades tenen un preu de 3 euros i les podeu adquirir a través de la pàgina web.
D'aquesta manera, els 10 campanars de Banyoles van fer repicar les campanes a la mateixa hora, ahir al vespre, per primera vegada.
La repicada general es va fer amb motiu de la vigília de la Festa Major de Sant Martirià i ha volgut posar en valor el patrimoni immaterial del so de les campanes. Alguns d'aquests campanars no sonen mai o és molt poc habitual sentir-los. És el cas del de l'Església de la Sagrada Família, actual seu del manípul de Manaies de Banyoles. És la pròpia entitat que ha volgut habilitar la campana de nou expressament per l'ocasió.
D'altra banda, Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, celebra aquest cap de setmana la Cap Vuitada, un cap de setmana amb la cultura popular com a protagonista. Des d'Ona Codinenca, Roger Rams.
Una setmana més tard de la seva festa major, Caldes de Montbui segueix de festa aquest cap de setmana amb la celebració de la Cap Vuitada. Entre avui dissabte i demà diumenge s'han previst una trentena d'actes i activitats al municipi que tindran la cultura popular i el comerç local com a protagonistes. En aquest sentit, s'han instal·lat una trentena de parades al Passeig del Remei, on s'hi fa una mostra d'oficis i les entitats culturals, com els geganters, castellers i bastoners, han preparat diverses actuacions als carrers. L'acte central de tot plegat serà una cercavila organitzada per la xarxa inclusiva cultural i social de Caldes, en què s'homenatjarà la sarsuela La Plec del Remei, ambientada al municipi i creada per Anselm Claver. Rosa Montiel és la responsable d'aquesta associació.
Poder celebrar La Plec del Remei que va fer l'Anselm Claver. Aleshores serà una cercavila que hi participarà molta gent, moltes entitats de Caldes, castellers, bastoners, la Facultat de Sant Antoni, les Bruixes de Caldes, la Residència Santa Susana, el que pretenem fer és una performance representant l'any 1800, que és quan es va fer l'obra de La Plec del Remei.
Un altre dels actes més destacats tindrà lloc aquesta tarda, quan s'ha organitzat un concert de més de 4 hores en què hi actuaran prop d'una desena de grups i artistes locals.
Les 2:51, moment de parlar d'esports.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. Aquest cap de setmana torna a la Lliga, la primera divisió masculina de futbol. L'Espanyol juga des de les 2:00 PM davant l'Atlètic Club a Sant Mamés i de moment ho fa gairebé arribant al descans perdent per 3-0. També el Girona juga aquesta tarda a 2:15 a Montilivi contra la Reial Societat.
El porter Pau López, el migcampista Brian Hill i l'internacional colombià Yasser Asprilla s'afegeixen a la plaga de lesions dels gironins.
I demà serà el torn del Barça, que rebrà el Sevilla a les 9:00 PM a Montjuïc amb el possible retorn a la llista de convocats de Dani Olmo, Gavi i Fermín.
Avui és dia d'assemblea de compromissaris culers. La directiva blaugrana busca que s'aprovin els comptes de l'entitat amb 91 milions d'euros de pèrdues.
A la Lliga Femenina, el Llevant Badalona, quart classificat de la màxima categoria femenina, rebia a les 12:00 PM el Tenerife. Ho ha seguit en directe el company de Ràdio Ciutat de Badalona, el Jon García. Jon, bon dia, com ha anat?
Hola, bon dia. Doncs sí, finalment amb empat per 0-0, tot i que el Tenerife des del minut 35 estava amb un home menys perquè Dembélé ha estat expulsada. Ha sigut una acció molt polèmica, s'ha comentat molt. Per allà hi havia una mica de divisió d'opinions. La gent, sobretot els mitjans i que venien de Tenerife, creien que no hauria de ser expulsió. La gent que seguia el Llevant Badalona creien que sí. Les tres incògnites és si era última jugadora, la violència al final d'aquella entrada i si hi havia perill a la conducció del Llevant Badalona de cara a la porteria. Tot això ho haurem d'anar veient aquestes setmanes amb les repeticions perquè és una acció que deixa molts grisos. Amb un Tenerife que ha resistit tot el partit amb una jugadora menys, però és que a més, al final del partit se li ha lesionat una altra jugadora i per tant els últims 5 minuts ho ha fet amb 9 jugadores. Tot i així, l'equip ha sabut enfortir-se en defensa i ha acabat traient un punt molt, molt valuós del municipal. El Badalona, el Llevant, que tot i tenir el terreny de joc a Rebeca Elo, a Irina Uribe, a Portales, a Julve, a Benini, no hi era Maria Llumfort perquè ha anat substituïda, no ha tingut avui el millor dia, però amb totes aquestes futbolistes intentant fer el gol no ha estat possible i al final el resultat ha estat de 0-0.
Bona llàstima, gràcies, Joan, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
D'altra banda, l'Espanyol, que marca la permanència, visita el Sevilla a 6:45 d'aquesta tarda i el Barça buscarà defensar el lideratge demà a les 5 al camp del Llevant. A la primera federació masculina, el Barça Atlètic visita aquesta mateixa tarda a la Pontferradina a 6:45.
Demà el Nàstic de Tarragona rep el filial 2-1 al nou estadi.
En bàsquet, triomf d'enorme mèrit del Barça a l'Eurolliga a la pista de l'Estrella Roja de Belgrat per 94-98 després d'una eterna pròrroga i de decisions arbitrals força polèmiques.
Tercer triomf en 4 partits a Europa dels de Joan Peñarroia, que demà a la tarda rebran el Baskonia en Lliga.
Precisament a la CB aquesta tarda el Joventut rep a les 6 el Breogán a l'Olímpic.
Demà al migdia el bàsquet Girona visita el Madrid i es juga un apassionant derbi català entre el Lleida i el Baxi Manresa. S'han anat amb dos partits a dos quarts d'una.
Canviem d'esport. Aquesta tarda es disputen les semifinals de la Supercopa Femenina d'Hockey Patins a Fraga.
A les 4, Telecable Vilassana i a dos quarts de 7, Palau, Fraga. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
L'Hockey Lliga Femenina començarà el cap de setmana del 26 i 27 d'octubre, però el món de l'hockey patins femení dona el tret de sortida al curs aquest cap de setmana amb la disputa de la primera competició oficial, la Supercopa d'Espanya. Tot es disputarà a Fraga i la primera semifinal serà el dissabte a les 4 de la tarda entre el Telecable i el Vilassana. Lluís Rodero, l'entrenador, ens explicava que volen anar per totes i veure en quin punt estan respecte als millors d'Espanya i del món.
No, nosaltres encarem per anar a competir, per intentar aconseguir el primer objectiu amb Telecable, sabíem que per mi hi ha els 4 millors equips d'Europa i del món.
A dos quarts de set de la tarda jugarà la semifinal entre el Palau de Plegamans i l'anfitrió, el Club Patiners de Fraga. Jordi Capdevila, el seu entrenador, ens comentava com afronten aquesta Supercopa.
L'encarem amb la idea de poder-la competir fins on puguem, evidentment. Intentarem guanyar el primer partit, ens podem ficar a la final i intentarem guanyar la Copa, que és l'objectiu de tothom, no? Però bueno, jo crec que l'objectiu és aquest, no? És anar a competir-la.
La final es jugarà el diumenge a dos quarts de 12 del matí.
I aquest cap de setmana es disputa també la tercera jornada de l'Hockey Lliga Masculina, que ha arrencat amb triple sessió en tot just 9 dies.
El Reus Deportiu, un dels clàssics de la categoria, visita l'Hockey Club Alpicat, nouvingut a l'elit d'aquest curs, un partit que es veurà demà diumenge a un quart de 5 de la tarda a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
En waterpolo, el Club Natació Sabadell s'ha convertit en l'equip amb més títols europeus de la història.
Les sabadellenques van guanyar a Canllong la Supercopa d'Europa Femenina després de superar el plebiscito Pàdua italià per 19-7.
Parlem de patinatge artístic. El Catalunya Star celebra aquesta tarda la 7a edició, un esdeveniment que ja s'ha consolidat al patinatge artístic català i que suposa la cloenda de la temporada 2024.
La competició es disputarà al pavelló Girona Fontejau, que un any més reunirà els millors patinadors i patinadores de Catalunya i que triomfen en l'àmbit europeu i mundial. Fontejau s'omplirà de gom a gom per gaudir d'una cita única que es podrà seguir en directe a partir de les 5 de la tarda a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
D'altra banda, en tenis, Paula Badosa s'ha classificat per les semifinals del torneig de Ningbo a la Xina.
L'empordanès ha guanyat per 6-3 i 6-2 a la brasilera Beatriz Zabat Maia, número 10 del rànquing WTA.
Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia. Aprofitem per acomiadar la nostra companya, la Cristina Artacho, que emprèn una nova aventura. Cristina, gràcies per tot i molta sort.
Gràcies, Adrià.
Gràcies també a vosaltres per escoltar-nos. Vagi bé, nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just play. places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color.
Damn, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 3, us parla Cristina Artacho. El càncer de mama continua creixent a Catalunya.